Avui es commemora el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, coincidint en la mateixa setmana que s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Estalvi Energètic, dues dates que posen de relleu la importància de reduir el nostre consum energètic. És per això que la comercialitzadora pública Barcelona Energia ha publicat els resultats d'una anàlisi de consum dels 36 municipis metropolitans on presta servei. Una de les dades més destacades és l'increment del consum elèctric a les llars, que ronda el 6%, una dada que s'explica arran dels canvis extrems de temperatura. Per saber-ne més, saludem Arnau Álvarez, responsable de l'àrea de negoci de Barcelona Energia i enginyer especialitzat en energia. Bona tarda.
Bona tarda a totes i tots.
Perquè us coneixem, qui no sàpiga qui és Barcelona Energia, explica'ns què és aquesta comercialitzadora.
Molt senzill, Víctor, per posar en context. Nosaltres som una comercialitzadora d'energia, és a dir, el que fem és comprar energia al mercat i la fem arribar o la venem als usuaris de la comercialitzadora. El nostre punt principal és que són públics, és a dir, els nostres accionariats són de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el nostre àmbit d'actuació, amb el Prat de Llobregat, Badalona, Sant Cugat, i actualment gestionem pràcticament 13.000 punts. Molts d'aquests venen de Barcelona, però també venen de tota l'àrea metropolitana. Seria el cas d'uns 1.700 punts a la zona del Baix Llobregat i, en concret, del Prat de Llobregat estem ja comercialitzant pràcticament 70.000 quilowatts d'energia.
Ens explicaves, no?, què és el que fa una comercialitzadora. Quina diferència hi ha entre una pública com vosaltres i una privada?
Sí, la principal diferència a nivell legal et podria dir moltes coses, però a nivell de ciutadania la principal diferència és la vocació. Una energètica o una comercialitzadora pública té vocació de servei i bàsicament el que busca és apropar el ciutadà, en aquest cas la comercialització d'energia, i també la transició energètica. És a dir, bàsicament el que busquem és canviar una miqueta el model energètic i buscar un model energètic on el ciutadà pugui prendre decisions sobre la seva energia, que aquesta energia sigui verda i, sobretot, on l'ànim de lucre sigui mínim.
Mm-hmm. Explica'ns ja, entrant en aquests resultats, no?, que fèieu públics, com s'ha repartit aquest increment de consum al llarg de l'any, dèiem que era al voltant del 6% aquest any, i quines són les causes que creieu que poden explicar aquest augment del consum elèctric a les llars?
Efectivament, com comentaves, aquest any el consum domèstic tenim registrat que s'ha vist incrementat en pràcticament un 6%, i les causes principals, ja no només en l'àmbit domèstic, sinó també en l'àmbit industrial, sobretot és la temperatura. A més calor o més fred, això fa que sobretot la climatització de les llars, dels locals, pugi per tenir una temperatura ambient correcta, i això directament el que fa és que el consum general de Catalunya, del Prat de Llobregat, d'Espanya, es vegi incrementat. Com menys variacions tinguem en la temperatura, és a dir, com menys estius calorosos tinguem o menys hiverns molt freds tinguem, menys consum hi haurà. Estem en una etapa on, sobretot a l'estiu, les temperatures estan pujant, el canvi climàtic ens està afectant. Això vol dir que el que serien els habitants, la gent a casa seva, activa més la climatització per tenir una temperatura ambient correcta, i això fa que el consum s'incrementi. Sempre que tinguem, la relació és molt senzilla, sempre que tinguem una pujada o un increment de temperatures a l'estiu o una baixada a l'hivern, el consum es veurà augmentat.
Uh-huh. De fet, passem més calor, posem l'aire condicionat, passem més fred, posem la calefacció, quan a vegades potser abans ens ho estalviàvem perquè no arribàvem en aquest extrem de temperatures. No sé si també hi ha uns hàbits que ens agrada anar amb samarreta a l'hivern, no?, i potser més abrigadets a l'estiu. Això també podríem parlar-ne, eh? En tot cas, quines són les hores de més consum que detecteu vosaltres en aquest estudi?
Mm-hmm. En l'estudi que hem realitzat, l'hora punta on el consum és més elevat són les 10 de la nit, però si agafem la franja entre les 9 i les 11 de la nit, el que veiem és que pràcticament hi ha un 6% de mitjana en aquesta franja. Què és degut, sobretot, a aquesta franja? Doncs sobretot perquè és quan la gent arriba a casa, arriba als pisos, normalment cuina, posa la rentadora, posa el rentavaixell, es fa una mica els hàbits de casa i normalment ho fa en aquestes hores. Per contrapartida, igual que el pic de consum més elevat és a les 10 de la nit, el pic de consum, bueno, o l'hora avall on tenim menys consum registrat seria a la matinada, aproximadament cap a les 5, on només hi ha un 1,5% o un 2% de consum respecte al total.
Per sort, ningú posa la rentadora a aquelles hores, no?
Exacte.
Hi ha algunes hores més bones o més dolentes per fer ús dels aparells elèctrics? Recordem, no? Aquells horaris que es van posar durant l'increment de preus de l'electricitat, que crec que ja no estan en vigor, no? Però no sé si això... Hi ha unes hores que són millors o pitjors com a consumidors?
Sí, sobretot el preu de l'energia o per decidir quina hora hem de fer servir un aparell electrònic o un altre, hi ha dues variables principals. Una és el preu de l'energia que hi ha en el mercat en aquella hora, que això no depèn 100% de nosaltres, i l'altre serien els peatges, que això sí que ho posa Red Elèctrica, i és el peatge que tu tens per poder consumir energia en aquella hora. Per fer un resum molt ràpid, com està el mercat actualment, les millors hores per utilitzar aparells electrònics seria durant la nit. És a dir, abans comentàvem que entre les 9 i les 11 és on hi ha un pic de consum més elevat, doncs a partir d'aquestes 11 de la nit fins pràcticament primera hora del matí, 7, 8 del matí, és quan l'energia és més econòmica. Són hores molt complicades, perquè normalment la gent no dorm, inclús hi ha diferents regularitzacions sobre sorolls o sobre decibels que es poden emetre en aquestes hores, però si haguéssim d'anar a una franja seria aquesta. L'altra solució és els caps de setmana i festius. Aquí és on, independentment del preu que té l'energia, la Red Elèctrica fixa uns peatges molt, molt econòmics. Per tant, si no es poguessin connectar aquests aparells electrònics durant la nit, l'opció seria fer-ho a caps de setmana o festius, que aquí sí que durant les 24 hores el preu és més econòmic.
Uh-huh. I una tercera dada que també, no, treu a la llum al vostre estudi és el de la potència contractada. Parleu de que hi ha potències contractades per sobre del que hauria de ser en moltes llars, no? Explica'ns què és això de la potència contractada que apareix a la nostra factura de la llum i que a vegades no sabem què vol dir i per què hi ha potència contractada de més en moltes llars.
Això que comentes, Víctor, és un aspecte molt important, perquè ho entenguem ràpid. La potència contractada que té un subministrament, si féssim el símil amb una aixeta d'aigua, l'energia és la quantitat d'aigua que cau perquè hi ha aixeta i la potència contractada és l'ample o el caudal que pot tenir aquesta aixeta. Quin problema hi ha? Que en moltes llars i també en molts locals, aquesta potència contractada, aquesta amplada de l'aixeta és molt més elevada del que realment necessitem en aquest local. Però la potència contractada normalment és algo que la gent no mira, no revisa i les comercialitzadores, sobretot el que parlàvem abans, sobretot de l'àmbit privat, que no tenen una vocació de servei tan gran com les públiques, no informen els seus usuaris. Nosaltres des d'allà fa un temps estem fent uns estudis sobre aquestes potències contractades que tenen els nostres usuaris per veure si aquesta potència es pot reduir. Menys potència, menys import que has de pagar per aquesta potència que tens contractada. A nivell molt ràpid, perquè tingueu quatre dades, pràcticament nosaltres en l'últim any hem proposat la baixada a 845 usuaris de Barcelona Energia, justament això hem detectat que tenen una potència contractada que és molt més elevada de la que realment necessita el seu habitatge, la seva casa, el seu pis. Un estalvi global, perquè tingueu una idea, doncs d'aquests 846 usuaris hem obtingut pràcticament uns 5.000 euros d'estalvi general d'aquests subministres.
Això no vol dir que no puguis tenir posat la rentadora, no? el forn. Això vosaltres el que més o menys suposo que calculeu és que tots els electrodomèstics estiguin funcionant a la vegada, que això poques vegades passa a totes les llars, que estiguis amb la planxa, que estiguis amb el forn, amb l'extractor, amb la calefacció, etc. I això seria el màxim, no? Això seria aquesta potència contractada.
Sí, nosaltres sobretot ens basem per fer aquests estudis, primer de tot amb càlculs nostres, és a dir, en casos molt particulars, doncs saber quins aparells electrònics tens al teu local o a la teva casa i quina potència tenen aquests aparells. Però des de ja fa uns anys, des de que s'han canviat els comptadors a comptadors de telemesura, distribuïdora també ens dona l'històric dels maxímetres de cada casa o de cada pis. Amb aquests històrics el que nosaltres fem és veure quin històric o quin màxim o quina potència màxima ha registrat el teu comptador versus la que tu tens contractada. A partir de certa diferència, perquè sempre ha d'haver-hi un marge de seguretat per qualsevol cosa que pugui passar, doncs a partir de certa diferència i quan ja té un sentit tant energètic com econòmic és quan nosaltres ho traslladem als usuaris.
Mm-hmm. Doncs imaginem que som a casa, que ja hem tingut una potència contractada que s'adequa a les nostres necessitats i, per tant, un estalvi, però encara volem estalviar més perquè tenim consciència a favor del canvi climàtic o també per la nostra butxaca, que això és de doble via, no? Què podem fer per reduir la nostra factura de la llum com a usuaris i usuàries?
Nosaltres sempre parlem de mesures directes, amb la idea que et comentava abans de que el ciutadà pugui ser i qui pregui decisions i que sigui sobirà sobre la seva pròpia energia. Doncs nosaltres sempre parlem de mesures directes i aquestes mesures directes sobretot n'hi ha tres. La primera seria a nivell d'hàbits de consum, és a dir, ostres, jo a casa meva, al meu pis, no puc ni posar generació d'energia renovable, ni canviar elements d'aparells o d'aïllament perquè no tinc diners, no es pot fer, la normativa no m'ho permet, doncs que els teus hàbits facin que tinguis menys consum. Com pot ser? Evitant l'estambi, és a dir, el consum fantasma que tenen certs aparells electrònics, també a l'hora de, el que comentàvem abans, quan utilitzo aquells aparells electrònics perquè sigui en hores on l'energia tingui un preu més econòmic, una miqueta seria els hàbits que tu tens a l'energia. Aquesta seria la primera. La segona seria l'aïllament tèrmic. És a dir, ostres, jo visc en un pis o tinc un local, no puc tenir generació renovable, ja tinc tots els hàbits de consum superestudiats i ho faig tot bé. Ostres, com puc anar més enllà? Doncs finestres amb vidres dobles, certes pintures o certes capes al que seria l'aïllament o a les parets perquè la pèrdua tèrmica sigui menor. Una miqueta aquest seria el segon punt. I ja el tercer, que normalment també és el més costós, és la utilització de noves tecnologies, ja sigui generació a partir de plaques fotovoltaiques, utilització d'aerotèrmia, utilització de certs aparells o de certs sistemes que el que ens permeten és o baixar el consum dràsticament o generar-ne de nou amb un cost zero.
Mm-hmm. Per tant, coses que, sobretot a la primera part, no diguéssim, són al final unes iniciatives que podem fer a casa de forma molt fàcil. Allò de, si veus el pilotet vermell a la tele, doncs no està apagada del tot, no? Apaguem-la des de l'interruptor, que solen tenir un interruptor, o la desendollem, si calgués, no? I potser aquestes hores de la nit que estàs dormint, doncs no està gastant aquella llum innecessària o les hores que estem fora de casa. O, per exemple, el que dèiem abans, no sé si és una mesura, abrigar-se quan fa fred i potser destapar-se quan fa calor.
Efectivament, Víctor. Aquesta última, per exemple, aniria dintre dels hàbits. Nosaltres ho definim com hàbits diaris sostenibles, és a dir, bàsicament accions directes que no tenen cap cost, que tu pots fer en el teu dia a dia per utilitzar menys recursos. I això és molt senzill, Víctor. Com menys consum hi hagi en un local o en un habitatge, menys impacte hi haurà en el medi ambient i, per suposat, més econòmica serà la teva factura.
Clar, vosaltres, al final, la energia que comercialitzeu, deies, que no recordo el percentatge, crec que deies al voltant del 70-80% és d'origen renovable, però clar, hi ha un percentatge.
La nostra energia, el 100% d'energia que nosaltres hem buscat mercat o que generem amb diferents parcs solars que gestionem, està certificada com a 100% renovable. Això també és un altre... Aquí, en aquest sentit, no redueixes la teva factura, però sí que molta gent, ostres, jo no puc posar-me plaques solars a casa o no sé com contribuir a la transició energètica. Només que la teva factura elèctrica la gestioni una comercialitzadora, que tota l'energia que gestioni sigui certificada com a 100% renovable, ja saps que el teu pot de subministre impacte en el medi ambient en tindrà zero. Que tindrà molt consum, tindrà menys consum, que la potència estarà ben contractada o no, però directament sabràs que estàs ajudant en la transició energètica perquè aquella energia que et fan arribar es genera o en parcs solars, o en parcs eòlics, o en centrals de biomassa, en llocs on no generen gasos d'efecte hivernacle.
En tot cas, si no formem part de Barcelona Energia o d'altres comercialitzadores que tenen aquesta visió, no?, més sostenible de la seva feina, pot ser que part de l'energia que consumim vingui d'aquestes fonts que sí que són contaminants i que sí que generen, no?, aquests gasos d'efecte hivernacle que fan al final que al cap i a la fi tinguem aquest canvi climàtic. Quin és l'impacte o quin pot ser l'impacte d'aquest tipus de generació d'energia? Parlaves, no, ara, de les vostres fonts, al final no tenen aquesta petjada, però hi ha altres que sí. Realment és tan preocupant?
Doncs nosaltres fem una monitorització d'aquests estudis anuals, bueno, i la CNMC, que és la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, i és molt senzill. Cada ciutadà, quan li arriba la seva factura, a l'última pàgina apareix l'índex d'emissions que té la seva comercialitzadora. Aquest índex d'emissions, bàsicament, el que et diu és que per cada quilowatt-hora que jo et faig arribar, quina emissió en grams de CO2 genero en el medi ambient. Es comptabilitzen, quan acaba l'any, es comptabilitzen tones i tones i tones d'emissions de CO2. Bàsicament, és multiplicar aquest factor d'emissió de la comercialitzadora pel teu consum anual. I justament això és una actuació directa. És a dir, tota comercialitzadora que el seu consum o que el seu índex d'emissió, perdoneu, sigui zero, per molt consum que tu tinguis, en multiplicar-ho per zero, no tindràs un impacte directe en el medi ambient. A partir de que no tinguis zero, com més consum tinguis o com més alt sigui aquest índex d'emissió, menys contribuireu o menys es contribuirà en aquesta transició energètica. Normalment aquestes cosetes són com el que parlàvem abans de la potència contractada. Són dades o és informació que a la ciutadania li costa que li arribi, perquè normalment la comercialitzadora de referència no transmet aquesta informació, però justament per això estem aquí avui o per això existim diferents comercialitzadores públiques o amb vocació de servei, que bàsicament el que intentem és això, no? Que siguem una eina amb la transició energètica, en aquest cas comercialitzant energia 100% renovable, i informar el client o l'usuari de totes les possibilitats que té per reduir, en aquest cas, la factura elèctrica.
Doncs amb la teva explicació, Arnau Álvarez, responsable de l'àrea de negocis de Barcelona Energia i enginyer especialista en energia, ja no hi tenim excusa, no?, per conèixer totes aquestes dades i també per repensar-nos a com consumim i quin és el nostre impacte amb coses tan diàries com potser cuinar, posar una rentadora, etc etc. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies, Víctor. I res, qualsevol dubte que tingui la gent, qualsevol consulta que vulguin fer, que estem oberts a resoldre'ls aquests dubtes i també donar-vos les gràcies a vosaltres per deixar-nos aquest espai, per poder parlar d'algú tan important com és la transició energètica.
Adéu, bona tarda.